Arxiu Secret. Hola, bona nit. Benvinguts al penúltim Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Salutacions cordials en nom de tot l'equip que fem avui. Carles Cayuela i Ramon Albero a muntatge musical i a control de so. I la col·laboració avui de Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda. Us parla, com sempre, Andreas Faber-Kaiser.
El novembre de 1978... farà ara 13 anys, 900 persones es van suïcidar a la selva de la Guaiana.
Seguint un ordre del seu líder, Jim Jones, gairebé tots els seus seguidors, membres de la secta dels templers del poble, van posar fi a la seva vida i el grup en el seu camp de Jonestown.
Va ser el tràgic acte final d'un assaig de control mental de la intel·ligència nord-americana.
L'arxiu secret d'avui està dedicat al control mental. Ens poden descontrolar la nostra ment? Per parlar d'aquest tema, a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio, el millor especialista que tenim, Pepe Rodríguez. Bona nit.
Hola, bona nit.
Pepe Rodríguez és periodista especialitzat en periodisme d'investigació.
És especialista en tècniques de persuasió coercitiva.
I un dels millors especialistes en el món complex de les sectes.
És autor de 5 llibres.
Esclavos de un Mesías, Sectas y lavado de cerebro.
Las sectas hoy y aquí.
La conspiración Moon.
El poder de las sectas, finalista del Premio Reporter de Ediciones B.
Y Traficantes de Esperanzas.
Pepe Rodríguez és membre tècnic del grup de treball sobre sectes de la Comissió Interministerial per la Joventut.
És també professor del màster en drogodependències de l'Institut Complutense de Drogodependències de la Universitat Complutense de Madrid.
Professor d'un curs sobre peritatge psicològic en els tribunals.
I és assessor actualment del programa Tribunal Popular de TV2.
Pepe Rodríguez, és fàcil canviar la ment d'una persona?
No és fàcil, però no és difícil tampoc. Una ment és molt difícil d'entendre, però molt fàcil de trencar. I el control mental, que és algo que sembla de ciència ficció, això que llegim a les novel·les aquestes tan estranyes que hi ha por ahí, és algo que tenim a la societat. De fet, estem en una societat del control mental. Hi ha molts matisos dintre del control mental. Un seria un control de decisions pures i simples, seria una espècie de dirigisme social, i altres ja serien més les tècniques més dures on es pot canviar la personalitat d'una persona, però sobretot es pot influir d'una manera inconscient amb les decisions i amb la vida, amb tot el sistema de raonament i de decisió i d'emocionalitats d'una persona. Això es pot fer perfectament.
Es dona sovint amb un alt grau de un alt índex de casos.
Sí,
amb la aquest control dirigit expressament per canviar la mentalitat d'una persona.
Jo em sembla que cada dia més, al marge de parlar, que ho podem fer molta extensió de casos concrets, com és la manipulació dintre del món de les sectes, dintre dels grups extrems, fins i tot grups terroristes, s'utilitza les tècniques de manipulació mental. Però dintre de la societat, avui, aquí, tots són víctimes d'algo que a mi em preocupa quasi més, perquè és molt més general, que és la manipulació que estem rebent i de què som víctimes via la desinformació mitjançant els mitjans de comunicació i altres mitjans importants.
Mm-hmm. L'escàndol del control mental va esclatar als Estats Units l'any 1975, després del suïcidi de Frank Olson, que dos anys abans havia saltat per la finestra des del desè pis d'un edifici de Manhattan, aparentment a conseqüència d'un atac de follia.
Va sorprendre llavors que el Consell General de la Central d'Intel·ligència, CIA, declarés que Olson havia mort en acte de servei.
Olson era químic al servei de l'exèrcit i participava en investigacions secretes sobre els efectes del LSD en el cervell humà per descobrir la forma d'utilitzar els al·lucinògens durant els interrogatoris.
Una comissió del Congrés, davant la qual es va veure obligat a declarar l'almirall Stansfield Turner, director llavors de la CIA i amic personal de Jimmy Carter, va revelar que aquests experiments formaven part d'un programa secret sobre el control mental batejat com a MK Ultra.
El cas dels templers del poble indica que Jim Jones va participar en aquest programa.
Un acte judicial assenyala el fet que els dos ajudants més directes de Jim Jones eren agents que treballaven pel Departament d'Estat i de la CIA amb la finalitat d'utilitzar la colònia de Johnstown com a camp d'experimentació del control mental dins les investigacions que la CIA duia a terme en el programa MK Ultra.
La primera operació americana de control mental, de la qual deriven les investigacions actuals en aquest camp, va durar de 1952 a 1965, amb un pressupost de 1.500 milions de pessetes.
Hi van participar 185 savis, que van fer 149 experiments diferents a 44 universitats i instituts, 15 fundacions i laboratoris, 12 hospitals i 3 penitenciaries.
Tot va començar l'any 1949, quan el cardenal Mitsenti, amb sorpresa de tothom, va reconèixer els càrrecs que li imputaven els jutges de Budapest. El primat d'Hongria l'havien sotmès a una rentada de cervell.
Al començament,
va declarar el director de la CIA, Stansfield Turner, el 3 d'agost de 1977 al Congrés.
El projecte MK Ultra va ser un programa defensiu per saber com els soviètics i els seus aliats havien aconseguit controlar el cervell humà amb les drogues o la rentada de cervell. Però ja als anys 50 els objectius van convertir el projecte en ofensiu.
Es tractava de provocar l'amnèsia a voluntat per aconseguir interrogar un espia enemic sense que ell mateix ni els seus superiors s'adonessin que havia revelat els seus secrets.
Paral·lelament, s'aconseguiria suprimir dades comprometedores de la memòria dels agents propis, abans d'enviar-los a missions en països enemics.
El mateix serviria per esborrar la informació acumulada quan deixessin el servei actiu.
La rentada de cervell va obtenir l'èxit definitiu a mans dels especialistes de Corea del Nord quan van establir la pauta per la resta d'equips que arreu del món practiquen aquest sistema de despersonalització.
Pel que fa al bloc soviètic, cal dir que els russos són mestres en la investigació de les possibilitats que ofereix la ment humana.
En aquest camp, estan fent avenços vertiginosos sobre la composició química de la memòria.
L'estat major soviètic disposa d'una central d'informacions que opera sota la sigla GRU i té una xarxa de 30.000 agents disseminats pels països occidentals i del Tercer Món.
Alguns dels seus procediments consisteixen a gravar a la memòria subliminal la documentació que es pretén obtenir en el marc d'una programació hipnòtica.
Les claus de reconversió únicament les coneixen els inductors de l'agent programat.
El director d'aquest grup de control i condicionament mental era fins fa poc el general Piotr Ivanovich Ivatchutine, que dirigia un grup que arribava a aplicar autèntiques tècniques d'influència màgica a la població.
Arxiu secret.
Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio quan passen 2 minuts d'un quart d'una. Parlem avui del control mental amb en Pepe Rodríguez. Pepe, què ha de fer un per defensar-se d'aquest possible atac mental?
Poder tindríem que definir totes les vies d'invasió d'aquest atac mental.
Potser sí, potser convindria fer
perquè
una mica d'esquema. Sí.
Amb el que sentíem ara, que és tot relacionat al projecte MK Ultra, que és un dels projectes de delinqüència habitual de la CIA i d'altres grups d'intel·ligència, doncs aquí hi ha una conversió forçada on tota la gent que està sotmesa El projecte MK Ultra ho va estar voluntari o involuntàriament, però per la força, mitjançant drogues o mitjançant situacions de cautiveri forçat, per tant, que hi havia una conversió forçada, que és una de les possibilitats. Si a qualsevol de nosaltres ens tanquen en una habitació, on sigui, i ens tenen el temps suficient i ens someten a les tècniques idònies, acabarem sent una altra persona, o també ens esborraran de la memòria pràcticament tot el que som i sortirem, com dic, sent una altra persona. Això és una possibilitat. Això és el que també els passa amb alguns dels captius de grups terroristes, per exemple, són el que se'n diu el síndrome d'Estocolmo, on l'estar tancat dintre amb el mateix grup i de la mateixa por que hi ha, perquè amb les mans del grup terrorista està la vida i la mort de l'individu, acaba simpatitzant amb els seus captors i convertint-se en molts casos amb les seves idees. Un cas famós va ser el de Patty Hearst, segrestada per un grup terrorista, l'exèrcit simbiòtic de lliberació, i que va acabar atacant un banc i defensant les idees del grup, i tants altres casos al llarg de la història recent. Això, com dic, és una de les possibilitats. També dintre de presons d'alta seguretat s'utilitzen tècniques d'aïllament sensorial, on la falta d'estímuls, ja sigui perquè estàs tancat en una cel·la molt còmoda, això sí, però no arriba ni una llum que no sigui una llum d'un fluorescent contínua, ni hi ha referència de res en moviment, on no hi ha soroll, només et sents a tu mateix. On estàs aïllat sensorialment, això també produeix al cap de 2-3 dies una desorientació espai-temporal i per tant condueix a una despersonalització i fins i tot pot conduir a convertir-se en una persona boja, per tant perdre el desequilibri. Amb altres hi ha elements de la societat, i que aquí sí que en som víctimes tots, perquè en les situacions que han donat espero que no, ningú ja estem mai en una situació així, però sí estem submersos a un bombardeig quotidià i absolut de desinformació. És a dir, manipular una personalitat no requereix més que treure-li els filtres que té, donar-li uns altres valors, però sobretot per això fer-li perdre les referències que ell tenia abans, que són la base de la seva personalitat. I això ens ho estan fent perdre contínuament via informació. La informació, això tan simple, tan innocu, el que estem fent ara, informant, és una de les eines més importants per la despersonalització. I aquí cal parlar, doncs, de la via que estem rebent via diaris o ràdio o televisió, de missatges moltes vegades falsos, moltes vegades incorrectes, però quasi sempre interessats per part dels emissors, de qui estan proporcionant aquesta informació, per generar opinió. Això que és tan maco de generar opinió, tal com s'està fent avui en dia, genera desinformació. Per tant, estem manipulats. Fixem-nos en un cas recent, només estem parlant de Rússia, dels països de l'est, quan hi ha molt que dir i molt que no es dirà, perquè hi ha moltes coses fosques, amb un cop que podria ser perfectament un autocop, però que ens estan una mica rentant el coco a tots, perquè això ho veiem com una cosa bona que hem d'ajudar en aquest moment als països de l'est, però els interessos capitalistes que a nosaltres ni ens venen ni ens van, perquè ens costarà molts calés i molts problemes, i estem bombardejant amb això. En canvi, sembla ser que a l'altra part del món no passa res. Només és notícia a l'abús. El resto d'Europa no passa res, i el resto del món, que estem destrossant pobles sencers, allí no passa res. Per tant, tot això està generant opinió i està generant desinformació i despersonalització. I és una de les vies poder més simples que hi ha, però que més es poden influir.
L'home del carrer és fàcilment manipulable?
Absolutament. És molt manipulable, tots som manipulables, i conforme, per això, ja enllaçant amb la teva pregunta d'abans, conforme es tenen més criteris, doncs un és menys manipulable, el qual no vol dir que sigui sempre innocu a la manipulació, ja que pot venir de molts camins i no sempre podem descobrir totes les vies. Però, sobretot, com menys confiança tenim amb el que rebem, és a dir, el poder de televisió, per exemple, no sé, perquè treballo a uns quants programes a la tele, és de que la gent s'ho traga el que veu sense pensar. Va haver una cosa que a mi em va semblar genial i molt higiènica, que va ser el programa aquest que va fer el Manel Delgado al Camaleón, on fa, doncs, no sé, 3 o 4 mesos deia que s'havia donat un cop d'estat a la URSS, i on havia mort el president Gorbachev, bueno, i la gent que ho estava veient s'ho va creure, perquè era en forma d'un informatiu, però la gent del carrer ja està bé, però el que va desagradar més a la, als meus col·legues periodistes va ser de que molts periodistes s'ho van agafar com a bo, i aquí es va veure la, la xuriceria, entre cometes, que hi ha també amb aquesta professió com tantes d'altres, perquè molts donaran com, com exclusiva. Per tant, això diu que qualsevol cosa que surti per la tele i que es mogui sembla veritat. Per tant, hem de dubtar de totes les notícies, i si no dubtar, perquè llavors també entraríem en una societat d'inseguretat, si almenys correu tot una mica amb entredit i intentar tenir elements de criteri per comparar les coses. És bo llegir diaris de diferents tendències, passa que hi ha molta gent no en llegeix un, imagina si n'han de llegir dos o tres, però si féssim això, contraste les coses i veus que en cap part està tota la veritat. Cada ideologia intenta manipular d'una forma o d'una altra, i això és manipulació. Això fa que la gent votem una cosa o una altra. Les eleccions és un clar exemple de manipulació absoluta.
És bo que l'oient avui no faci cas al 100% del que diem aquí?
És, vamos, absolutament higiènic que discrepi i que ho posi en dubte. Això ho hem de fer sempre.
Si voleu fer preguntes a en Pepe Rodríguez sobre el tema d'avui, el control mental, el rentat de cervell i com es pot un defensar d'aquest rentat de cervell, podeu trucar ja al 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93 si truqueu de fora de les comarques de Barcelona.
14 de novembre de 1978. Leo Ryan, 53 anys, 5 fills, membre demòcrata de la Cambra de Representants. Desembarca a Georgetown, capital de la Guaiana, acompanyat dels seus ajudants, alguns periodistes i uns advocats de la secta dels Templers del Poble.
El número 2 de l'ambaixada nord-americana, Richard Dwyer, els acompanya a Johnstown, on tenen una entrevista amb Jim Jones.
Els testimonis acusadors que recullen són aclaparadors, i una vintena dels fidels s'acullen a la protecció de Ryan i li diuen que volen ser repatriats als Estats Units.
El dissabte 18 de novembre, el grup abandona Johnstown i arriba a l'aeroport de Port Kaituma, on els esperen uns avions.
De sobte, comença l'atac. Salten uns homes, cobren foc i maten 5 persones, entre les quals hi ha Leo Ryan, i en fereixen 10 més.
Dos dies més tard, 900 cadàvers conformen el terrorífic balanç final d'un assaig de control mental de la intel·ligència nord-americana.
Anys després, els fills del senador Leo Ryan van decidir presentar una denúncia contra el govern dels Estats Units.
Havien descobert que el Departament d'Estat estava perfectament informat de les obscures maquinacions de Jim Jones a la Guaiana i que havia deixat caure el seu pare en una trampa mortal.
Fins al punt que un dels ajudants directes del líder de la secta de Jim Jones, Philip Blakely, era un agent de la Central d'Intel·ligència Nord-Americana, la CIA.
En el document judicial s'especifica que l'acusació dels fills de Ryan es fonamenta en el fet que els agents de la CIA treballaven pel Departament d'Estat i de la Central d'Intel·ligència amb la finalitat d'utilitzar la colònia de Johnstown com a camp d'experimentació del control mental en el marc de les investigacions que feia la CIA en el programa MK Ultra.
Però el que realment és alarmant és que una de les filles de Leo Ryan, i que va firmar la denúncia contra el govern nord-americà pel sacrifici preparat del seu pare a la selva de la Guaiana, es va acabar integrant ella mateixa anys després a la secta de l'hindú Bhagwan Sri Raknesh, que va cobrar força a l'estat d'Oregon.
Recordeu els telèfons si voleu parlar amb en Pepe Rodríguez sobre el control mental, les sectes o qualsevol tema col·lateral a aquests temes centrals avui. 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93 si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. 3 minuts per 2:15. Això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio. Pepe, tu ets especialista, o t'has especialitzat molt en profunditat amb el tema de les sectes. Encara estan guanyant adeptes avui en dia a Espanya?
Sí, encara, i en guanyaran durant molt temps, però una cosa molt simple, perquè el sectarisme és un fenomen clàssic d'època de crisi. El sectarisme, els messianismes i sobretot també tota la parafernàlia que ara tenim, i ho dic en el sentit pejoratiu, perquè ja sé que hi ha coses interessants, en tot el món de l'esoterisme, de l'ocultisme, que hi ha molt xarlatan, hi ha molta cosa seriosa, però ja em sembla que hi ha molt més xarlatan, ve degut a que la gent està molt, molt penjada, que és, hi ha una societat de nàufrags i la gent vol buscar refugis, vol buscar solucions, però sobretot vol trobar alguna cosa que sigui fora de la seva responsabilitat. Per això la gent fa segles buscava els messies, que són els que salvarien l'humanitat, i ara també, perquè messies n'hi ha molts en aquest temps, però també s'estan buscant els messies tecnològics. Llavors ja estem creient amb marcianos salvadors, també que els dibuixen, veure les estampetes igual que l'estampeta de Jesucrist, amb la mateixa imatge, el mateix missatge, o verges que es van apareixent per les cantonades parlant com si fossin, doncs, un sergent quarteler d'aquells bons militants de Força Nova. És a dir, hi ha una situació de crisi, i la gent amb crisi es va refugiar aquí, i també es va refugiar a sortides autodestructives com són el món de les sectes o el de la droga o tants altres. És una situació, dic, de crisi. Com aquesta situació no solament no l'hem superat, sinó que cada dia serà pitjor, i això és una realitat, tots els observadors una mica oberts i que no es deixen manipular per les informacions triomfalistes que ens estan donant, veuen que l'entrada a Europa per a Espanya serà un fracàs important, que tindrem un caos molt important a Espanya, tant perquè pagarem un cost social molt elevat, i això repercutirà en una societat molt més inestable. Però bueno, això són, també no és el que es diu, no és l'oficial, per tant hi ha molta gent que espera que no sigui així. Però, com dic, tindrem molta més crisi, més problemes i més gent que es voldrà vincular a situacions autodestructives.
Tenim oients que et volen fer preguntes. Dos quarts d'una. Rubí, bona nit. Rubí. Rubí? Diamant? No. Rubí?
Sí.
Hola, bona nit. Bona com et dius?
Enric.
Enric, digue'm.
Mira, en principi, bona nit. Una cosa, Andreas, si vols em contestes, si no, no. Quan vas fer el llibre sobre la colza, vas tindre moltes pressions?
Cap.
Cap.
Cap ni una.
Ja. No, tu deia això perquè vas dir que molta gent ja no se'n recordaria del programa passat. Jo sí, que vaig dir una volta.
Sí.
I si he trucat aquí és per fer-ho evident, això, no?, que... I trucat només per dir això. El tema d'avui em sembla molt interessant, però la meva solidaritat amb els altres fa que avui no faci cap pregunta.
De totes formes té que veure, perquè també amb el tema de la síndrome tòxica, de la mal anomenada colza, va haver molta desinformació que no deixa ser una forma de manipular, no?
Efectivament, és una situació gravíssima que es va donar, i s'ha donat perquè ha quedat impune, bàsicament, i és un cas típic de manipulació de la informació per protegir els veritables autors d'un desastre ecològic o sanitari, com se li vulgui dir, o tot plegat, per protegir interessos multinacionals, com s'està fent diàriament arreu del món.
Enric, moltes gràcies.
A vosaltres.
A tu, bona nit.
Adéu.
Barcelona, hola. Barcelona, hola. Rubí, bona nit. Hola, com et dius?
Rafael.
Rafael, digue'm.
Bé, bueno, vull fer una pregunta, no sé si estarem de rosa en això. Jo tinc entès que als anys 60, quan els russos van tenir una guerra per problemes fronterers, em sembla que és allà al riu Obi, no sé si us recordeu, no?
Amb Xina?
Sí, Xina i Rússia van tenir una guerra. Van estar durant, sembla, uns quants mesos en guerra, no?
Pel riu Yenisei, si no me'n recordo malament, sí.
Llavors tinc entès, comentat, que els russos, que llavors tenien fama d'estar bastant més avançats amb els estudis de qüestions parapsicològiques, control mental i tot això, que els occidentals van aconseguir, mitjançant telepaties i demés, que els xinos, o sigui, lluitessin entre ells, és a dir, que es peguessin canonades entre ells. No sé, això és un rumor que he sentit. És cert això, o no és cert, o és possible, o no és possible, o s'han fet estudis amb això? Com...
Donarà la seva opinió en Pepe Rodríguez d'aquí uns minuts.
Home, gràcies.
A tu, Rafael, bona nit.
Al Priorat, hola.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Soc Josep.
Josep, digue'm.
Bé, jo volia fer una pregunta al convidat aquesta nit.
Uh-huh.
A veure en què n'opina ell sobre el moviment de la nova era. O sigui, uh-huh. A veure en què hi ha de veritat sobre aquest moviment.
Uh-huh. Molt bé, només vale. Aquesta pregunta?
Sí, només això.
Molt bé, Josep, gràcies.
Bona nit.
Adéu.
Sant Llorenç Savall, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Em dic Quim.
Quim, digue'm.
Sí, mira, us volia preguntar una cosa. Al respecte d'aquest tema de la manca d'informació amb les televisions,
uh-huh.
Jo us volia preguntar què n'opina en Pepe Rodríguez. Rodríguez, es diu?
Pepe Rodríguez.
Rodríguez,
sí.
Doncs què n'opina ell d'aquestes programacions que tenim de concursos buides totalment?
Uh-huh.
Mm, què n'opina ell? I què pensa que es pot dir al respecte, no?
Molt bé. I no penseu que hi ha moltes pel·lícules de guerra i de violència?
També.
També.
També, també.
Quim, fins aquí un moment.
Gràcies.
A tu. Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Hola, Anna.
Hola, Anna, Gardenyes. Què hi ha?
Bé, com anar l'estiu?
Bé, bé, i tu?
Bé, bé, normal, normal.
Digue'm.
Volia preguntar-li al Pepe Rodríguez, i a tu també de passada, sí? L'opinió que us mereix aquesta colla de gent, mares i pares i famílies complertes, que van a fer proselitisme casa per casa.
Uh-huh.
No sé quin grup pertanyen, no sé si són testigos de Jehovà o bé evangelistes, jo que sé, és igual, tant me fa. Però acostumen a anar sempre, doncs, un pare i un criu, o bé la família complerta, i em sap molt de greu veure-los d'aquesta manera, perquè, esclar, cadascú és lliure de pensar el que li sembli. Però ja inculcada això d'aquesta manera, la canalla tan petita, trobo molt gros.
I què fan, què diuen?
Oh, doncs, bueno, si ets cristiana, si no ets cristiana, si creus en Déu o no hi creus, que jo haig de donar exemple perquè la nena petita, doncs, vegi que és bo parlar de Déu i de que no els haig de fer fora de casa. Mm-hmm. Sí, o sigui, que no els vaig explicar la meva història, que no demano que em vinguin a explicar la seva.
Mm-hmm.
No sé, coses d'aquesta mena. Procuro ser bastant educada i els fec del damunt tant com bé com puc. Però em sap greu, de veritat. I també, doncs, aviam, si el Pepe Rodríguez sap com està pendent la solució aquella dels Niños de Dios d'aquí de Castellà.
Uh-huh.
Aquella gent que tenia canalla petita. Em penso que n'hi van tornar una part dels nanos petits en els pares, però aviam què se n'ha fet a tota aquesta colla d'aquí dalt.
Molt bé. Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Dos quarts i cinc d'una. Això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio. Barcelona, bona nit. Barcelona, bona
nit. Escolti?
Escolto.
Em sent?
I tant.
Escolti?
Sí.
Sí. Jo només voldria fer una pregunta.
Com es diu?
Sí. Josep.
Josep.
Sí.
Sí.
Només voldria fer una pregunta, que encara que sembla incoherent, potser no ho és tant. Hi ha tecnologia avui dia que pugui interpensar i interceptar els pensaments, és a dir, que els pugui traslladar a l'ordenador?
Uh-huh. Moltes gràcies per la pregunta. Em sembla molt bona.
Val.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Gavà, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Joan.
Joan.
Jo volia fer-li tres preguntes a en Pepe.
Uh-huh.
La primera és què sap del mètode Silva, de control uh-huh. mental.
Sí.
Després, què n'opina de la informació que té la cienciologia,
uh-huh.
com a possible efecte.
Uh-huh.
Després, si sap alguna cosa de l'escola de Quantico, als Estats Units.
Molt bé.
Crec que és una escola conductiva...
No. Perdona, una pregunta, Joan. De sensiologia, quina informació t'interessa? O què és el que vol saber?
No sé, en general. No, res.
Però informació es refereix al que se sap sobre sensiologia?
No, sobre el tipus d'informació que ells donen.
Que ells donen?
Sí.
Val.
Val?
Correcte.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Joan, a tu. Bona nit.
Si poguéssim opinar sobre el mètode Silva de control mental...
Uh-huh.
que es va inventar fa uns 30-40 anys per José Silva, als Estats Units, i que tinc la sensació que, com que en el fons està tot basat en, primerament en una relaxació, en una molt bona tècnica de relaxació, fins arribant al nivell alfa mental, i després, quan està aquí, fa servir les pantalles mentals, és a dir, imaginació i visualització com si fos una pantalla de cine.
Mm-hmm.
I a mi tinc la sensació de que està basat en el budisme, en la branca del tàntrica, no? En què fa servir la mateixa tècnica. És a dir, en resum, és primer tècnica de relaxació, que n'hi ha 50.000, i després visualització d'unes imatges a través d'una pantalla mental. M'agradaria saber, sisplau, si poguéssiu opinar sobre relació del mètode Silva amb relació al budisme tàntric. Aquesta és la meva pregunta concreta.
Molt bé, moltes gràcies, Ricard. Bona nit.
Arxiu secret.
Esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio quan falten 22 minuts per la una. Parlem avui a l'arxiu secret del control mental i ens preguntem si ens poden descontrolar la nostra ment. Respostes d'en Pepe Rodríguez, el màxim especialista que tenim. En Rafael de Rubí.
Exacte, que preguntava allò si podia influir telepàticament i la història de, dels xinesos.
Exacte, sí.
Home, la telepatia em sembla que no està encara tan adelantada com per poder fer aquestes coses. Aquestes coses habitualment es fan d'una forma molt més barroera o subtil, segons com es faci, que és anar amb un bàndol, vendre-li armes de mira que els del costat diuen que tu ets tal, i anar a l'altre bàndol fer el mateix i ells mateixos es lien a trencassos. Per tant, no crec que la ciència-ficció en aquest moment parapsicològica pugui, ni en aquest, ni en els anys 60, pugui fer coses així. Si no, si els anys 60 hagués pogut fer això, el món ja seria d'una altra forma, perquè ho haguessin seguit utilitzant. Per tant, no, ho descarto. El tema de Josep de Priorat.
Sí, la nova era.
Sobre el moviment de la nova era. Això és algo complex, és a dir, està en relació al que parlàvem abans de l'època de crisi, amb tot el que de negatiu té això, però per l'altre també amb tot el que de positiu podria tenir això. És bo que en una època materialista, una època que on sembla que ha fracassat prou, per no dir del tot, amb els seus, tant amb la seva estructura com les seves finalitats, és bo que hi hagi moviments que mirin una mica més de mira fora, miren endins i vulguin portar o vulguin aportar una nova espiritualitat o vulguin aportar coses alternatives. Tot això seria el moviment de la nova era, des de moviments espiritualistes a moviments alternatius dintre de medicina, de tot en general. El problema és poder a on surt i qui ho controla, perquè la nova era, tal com s'està portant, no deixa de ser més que una multinacional de l'espiritualisme, per tant, amb tanta seriositat com qualsevol beguda de cola multinacional. És a dir, és un negoci on tots els que ja estan i estan cobrant, i on la seva força que podria tenir revulsiva, doncs no li veig gaire. Per tant, és un bon projecte, però em sembla que mal portat, i de fet, gent que havia començat amb el moviment aquest se n'està desfent, perquè està sent utilitzada. Uh-huh. El Quim, de Sant Llorenç Savall, que parlava d'això dels concursos,
bueno,
i de la manca d'informació. Això em sembla que és dramàtic. Començarem pel final. Què fer? Jo em sembla que tindríem que tancar tots els televisors, perquè el gran drama que tenim amb la tele, jo dic com a professional del mitjà, és que fa uns anys la tele feia un programa que creia que era bo, que era cultural, que podia ser interessant, i no li importava si el veia molta gent o no. Però en aquest moment els directors de programació viuen, dormen i probablement fan l'amor i tot amb els rànquings d'audiència. Per tant, a la que veuen que el seu programa està baixant, tres senyors, que la millor s'han anat a comprar un bocata mentre el feien, i es preocupen moltíssim, i estan amb el síndrome de Telecinco, és a dir, dels culs dels pits. Estem amb una societat on, bueno, poder per fugir ens interessen les coses superficials, no ens agraden les coses en profunditat, i jo entenc que una cadena com Telecinco faci coses comercials, és a dir, coses amb poc contingut i que la gent li agraden. Però el que és intolerable és que televisió espanyola o una televisió estatal o autonòmica, una televisió pública, estigui anant per la mateixa història, i fan el que és fàcil, coses per descerebrats, que són els concursos, que són, doncs, tu mateix nombraves pel·lícules, no parlem ja dels culebrons, que em sembla algo absolutament terrorífic, on s'estan donant, no solament és que siguin bons o dolents, sinó que s'estan donant consignes molt perilloses, consignes, en molts casos, reaccionaris, consignes que surten d'una ideologia concreta i que estan influint sobre la societat. O un fet certament greu, el fet de la violència. La gent es queixa els carques de que es fa molt sexe per televisió. Em sembla que hi ha molta més càrrega de pel·lícules on s'ensenya i es dona com una cosa bona no solament la violència, sinó estafar o acaparar calés, és a dir, valors absolutament antihumans, valors que ens estan perjudicant, egoistes, i això és molt més perjudicial que molt més perjudicial, vull dir.
I fins i tot ens donen moltes idees de com un pot ser violent.
Exacte, sí, sí, sí. Si un criminal avui en dia s'està mirant televisió i
és una escola.
Amb quatre pel·lícules pot atracar tres bancs i matar quatre policies i no passa res. O sigui, això em sembla realment lamentable de la televisió, defensant el dret que pot tenir tothom a fer el que vulgui i a jugar i a manipular tots els sentiments. Però per això la millor defensa i que preocupa tant l'audiència al programador de televisió seria tancar els televisors. Això em sembla que seria el més normal, perquè altra solució no hi ha. La televisió serà cada vegada més dolenta. I això no cal tenir una bola de vidre per adivinar-ho, perquè s'està veient. I no hi ha remei. O la societat canviem o ens tenim que tragar el que nosaltres estem demanant. De Sabadell, Anna...
Anna Carreña, sí. Preguntava... Pares i mares que amb un nen van a visitar famílies.
Del proselitisme. M'imagino, o gran part dels que fan això són testimonis de Jehovà, que és una secta destructiva, que ja n'han parlat diverses vegades aquí, i ell ha apuntat una cosa que a mi em sembla el més interessant i poder novedós i que entronca amb el que estem parlant avui, que parlava d'inculcar a la canalla una sèrie d'històries, d'actituds, i això ens porta amb una pregunta poder sense resposta, ja que educar un nano és indubtablement manipular-lo. El problema està si és lícit o no. Si és lícit, si un pare creu que ser testimoni de Jehovà, Hare Krishna, catòlic o físic nuclear, això és molt bo, si ell creu que és molt bo, lògicament també creurà que és bo pel seu fill. Per tant, obliga el seu fill a ser sotmès a un sistema de creences i de valors que probablement no seria el seu si això ho pogués triar des de gran. Doncs la pregunta és lícit educar amb un menor amb unes idees preconcebudes? Per mi, des de l'ego, no tindria que ser. Jo em sembla que tindríem que educar els nanos amb una amplitud de mires total, que no tinguin aquesta famosa disputa de classes de religió catòlica a l'escola, sinó que tinguin, en tot cas, i és interessantíssim, història de les religions. Mm-hmm. Catòlica, budista, de tot, absolutament. I quan sigui gran, decidir si vol ser religiós de qualsevol religió, fer-se una de nova, o ser ateu o agnòstic. Mm-hmm. Perquè, si no, estem manipulant el seu dret. Ara, també l'estem manipulant, i ens han manipulat a nosaltres amb tot el que ens han ensenyat. De geografia, d'història, de tota l'educació està feta i vista dels qui han guanyat a la història. I la història que ensenyen ara no té res a veure amb la que vam aprendre els de la meva generació, perquè resulta que de la societat franquista tenia uns valors i una història, en va escriure una, i la societat democràtica nostra n'ha escrit una altra. Mm-hmm. Això és inevitable, però em sembla que podria ser evitable, almenys, quan es tracta de manipular o d'inculcar d'una forma, jo diria, agressiva, com es fa amb sectes, tipus Testimoni de Jehovà o altres grups molt vehements, on els nanos estan obligats a una aculturalització, a una vida bastant al marge de la societat, i on se'ls incapacita, en certa mesura, per acceptar d'una forma borreguil el que hi ha a la societat, sinó que els incapacita per sobreviure amb ella o per poder destriar entre valors bons i dolents, ja que fan una educació molt maniquea, on només ells són bons, tot el resta de societats dolentes, etc. I això em sembla que és lesiu per la personalitat del nano que estan educant. Mm-hmm.
Falten 13 minuts per la una, esteu a la sintonia de l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. L'Anna Gardenyes, Pepe, també et preguntava sobre el cas dels Niños de Dios
certament,
a Castellar del Vallès.
Certament. Això, pel que sé, està no gaire bé. I no gaire bé perquè l'actuació policial que van fer els Mossos, em sembla que era una actuació que estava perfectament justificada, el problema és que es van dir una colla de... anava a dir tonteries, però no és així, de les acusacions que es van fer, entre ells la corrupció de nens, que és algo que no és cert dintre dels nens de Déu, i que en el cas de que fos cert és molt difícil de provar. Els nens de Déu, que tenen una activitat bastant peculiar i molt reprobable, però no és cert, com s'ha dit, que utilitzen els nens per prostituir-los, ni que els utilitzen doncs per tenir relacions sexuals dels grans amb els petits. Això no és cert. El que sí que és cert és que amb aquests nens, quan tenen 2-3 anys, els ensenyen a masturbar-se, per exemple, i quan són adolescents, 11, 12, 13 anys, els influeixen per tenir relacions sexuals entre ells. Això és cert. Això no és tècnicament corrupció de menors. Mm. Ens pot semblar bo o dolent segons la moralitat que tinguem cada un, però no és un delicte. Per tant, s'ha trobat el jutjat que està investigant el tema de que no té un delicte demostrat per treure la custòdia als pares legals, ja que és dubtós que siguin els pares biològics. Això és un dels problemes, no tenen delicte suficient sobre la taula. Per l'altre, un problema, i és que es va pensar, em sembla que amb bon criteri, que al fer l'acció aquesta, familiars dels nens els reclamarien i per tant els podrien donar amb tutela, perquè és molt més educatiu qualsevol ambient familiar que en el que vivien els nens de 10. Però això tampoc no s'ha donat. No hi ha cap nen dels tutelats per la Generalitat que l'hagin reclamat, doncs, la tia, l'àvia, qui sigui. Segueixin allà.
Hi ha molts?
N'hi ha, no recordo ara, però em sembla que més d'una dotzena, no sé, si en 8, no, entre 8 i 12 o 13, no sé, n'hi havia bastants. Un nen en una institució, per bona que sigui, no està bé. Per tant, el que es plantegin ara és que, dolent per dolent, ja que no els poden retenir legalment, no tenen més remei que donar-los a les famílies de la secta. Ho estan allargant, però em sembla que no quedarà més remei. Per tant, de cara a l'opinió pública, quedarà com un fracàs, o com l'actuació policial va ser un caprici, cosa que no és així. Nens de Déu estan prohibits a tot el món i perseguits per activitats de tot tipus, però aquí, malauradament, no s'ha pogut acreditar el que es volia fer. Els nens, em sembla que no quedarà més remei que tornar-los a donar als pares i tancar els ulls, perquè la vida que els espera no és bona.
En Josep de Barcelona et pregunta si existeix el mentalisme tecnològic, si hi ha una tecnologia capaç d'interceptar un ordinador, per exemple, mentalment.
No sé si he dit això, que també en podem parlar, o em sembla, jo el que havia entès de traslladar els pensaments, és interceptar-los i traslladar-los amb un ordinador, allò que tots els pensaments vagin entrant i al PC del de la CIA que tenim al pis de dalt o de baix. Doncs jo em sembla que no. Vamos, no sóc un expert en tecnologia d'última hora, però em sembla que és ciència-ficció. Ara, el que sí és una realitat des de fa molts anys, que existeix tecnologia per interceptar no els pensaments, sinó tot el que diem, que és quasi tant com el que pensem. Interceptar qualsevol comunicació per qualsevol de les vies normals, des de parlar per telèfon, fins a qualsevol mitjà de transmissió, això és absolutament fàcil. El saber que està parlant una persona a casa seva, hi ha mil elements, sense deixar cap tipus d'empremta, que ho poden fer. És a dir, podem estar vigilats sense cap problema, i per tant els pensaments, entre cometes, sí, poden ser captats i traslladats a qualsevol ordinador.
És costosa una vigilància així?
No, en absolut. La tecnologia ja és molt barata. Per exemple, amb una amiga que es dedica a la investigació, li van oferir fa, deixa'm recordar, un parell d'anys, o poder una mica més, no gaire més, una càmera de vídeo per poder fer, per espiar, que es podia introduir per un pany de clau, o sigui, amb una fibra òptica, i que transmetia tot el so i la imatge amb color. O sigui, és prou sofisticada, amb un cotxe aparcat amb un ràdio de 300 metres. Per tant, tu pots estar a casa teva i et poden captar perfectament. Funcionava per infraroig, però definia perfectament tots els contorns. I una altra càmera, que era la mateixa tecnologia, que l'ull de la càmera era un botó de corbata, i també funcionava igualment. El xaleco, l'armilla, portava totes les bateries, és a dir, tu vas anar vestit normalment i podies fer el que volguessis. I això valia, em sembla que eren uns 2 milions, no arribava. És a dir, és una tonteria per un equip tan sofisticat. O sigui, la tecnologia per detectar, per espiar, avui en dia és barata i és fàcil d'aconseguir. Hi ha botigues a Andorra que en trobes, botigues a Espanya, que sota mà també, però sobretot els experts van a comprar o a París o a Israel. Israel, el Mossad és el geni amb això, amb l'espionatge tecnològic.
Amb el control mental també?
Doncs no ho sé, però vamos, però tot va amb un mateix sac, és a dir, tots els sistemes d'informació estan en totes les bandes, o sigui, des de la tecnologia punta amb tot tipus d'històries hasta amb tots els elements al Mossad, i em sembla que és el servei més eficaç, no solament per espiar, sinó perquè la gent calla per sempre, i això ho sabem, que ha actuat moltes vegades fora de casa seva fent actuacions sense cap tipus d'empremta i gent que ja haurà deixat d'incordiar per sempre. Però això és típic de tots els serveis d'informació. Són serveis a l'ordre de la moralitat absoluta. És a dir, matar o morir és algo que no importa a ningú.
En Joan de Gavà et pregunta pel mètode Silva, igual que en Ricard.
Que en Ricard, de Barcelona. Efectivament. I és un mètode que mai m'ha interessat excessivament, me l'he mirat així per sobre, perquè em sembla una presa de pèl prou important. O sigui, pel que he mirat, són només quatre coses que des de fa molts anys que s'han publicat tots els llibres del RAM, és agafar una mica de relaxació d'un puesto, una mica de concentració d'un altre, visualització a través de mantres o de la pantalla aquesta que estàvem parlant, que ho fan infinits sistemes, i d'això fer-ne un mètode, posar-li el segell personal i fer-se multimilionari. Per tant, per mi no té cap més valor que un refresc de cola normal i corrent, torna a l'exemple d'abans, és un bon negoci, però és una presa de pèl amb tot el que comporta. El que es pot aprendre amb un curset de control Silva, que val 30, o valia 30, 35.000, 45.000, doncs això ho pot aprendre un a casa seva amb un llibre que val 1.500 pessetes. Per tant, crec que no mereix gaires més comentaris, i no li veig, pel que jo he llegit, cap relació amb el budisme tantra. El budisme tantra és una cosa infinitament més rigorosa i molt més sofisticada i molt més important que el control Silva.
També preguntava en Joan sobre la cientologia.
Exacte, però sobre la informació que ells donen.
Exacte.
Cienciologia és una, jo sempre ho he dit i mai s'ha encarillat perquè saben que tinc raó, una multinacional del frau, on una de les seves tècniques és la, i aquí sí entraríem amb el rentat de cervell, no solament això, amb els adeptes, manipular-los per deixar-los sense un duro, sinó donar informació absolutament manipulada i falsejada, però ho fan d'una forma molt, molt subtil, com fan els bons professionals del RAM, que és donar informació certa junt a informació que no és, de forma que tot el conjunt sembla una cosa aparentment molt forta i molt important, i que el que no està posat en la història mai sap què és el que és mentira. Però sempre tot el que juga al seu favor són coses absolutament manipulades, i per tant no tenen cap credibilitat, fins i tot amb coses que són certes. Per exemple, ells han donat informació per mi important i certa, en certa mesura, sobre Interpol. Interpol, en els seus primers anys, va estar protegint i tenia als seus quadres gent, nazis, que s'havien refugiat. Seria molt complex estudiar per què, en totes les relacions de l'antecedent de la CIA, bueno, que entre ells es van protegir i es van intercanviar cromos. Això és cert. El problema és que després ells ho utilitzen, això va acabar ja fa molts anys, i ho utilitzen encara com si fos actualment, i un dels motius justifiquen de que Interpol els estigui perseguint amb ells és això. No és cert, Interpol els persegueix perquè són una màfia internacional, pura i simplement per això. I exemples com aquests els faríem sempre, o sigui, manipulen tot tipus d'història al seu servei.
S'ha de ser econòmicament molt fort per entrar dintre de cientologia?
No, perquè ho aprofiten tot. Jo conec molts casos on gent que no tenia gaires diners, doncs els pocs que tenia li han pres i li ha fet demanar crèdit, o sigui que els fan endeutar amb el que poden, i gent que tenia molts calés doncs s'ha quedat sense un dur. És un problema de treure, i quan un no pot pagar més segueix treballant a dins gratis, ja que per molt que sigues membre de l'estaf que ells diuen, de l'estaf sense A, l'estaf és el conjunt, diguem, doncs et diuen que pots fer els cursets aquests tan macos per ser un superhome i una superwoman, i que arribaràs a ser un clar que ells n'hi diuen, i que et faran un descompte, que et donaran gratis el servei, clar, però tu estàs pencant allí, i en el moment en què dius, bueno, que aquí ni m'esteu pagant ni m'està servint per res, vull marxar un segon, aquí ens has firmat un contracte on et donarem el servei gratis mentre tu estiguis treballant per nosaltres, però ara que vols marxar ens deus 3 milions i mig. I la gent que no sap que aquest contracte no té cap validesa, que és delictiu fins i tot, doncs es queda allí acongojada i segueix treballant. O sigui, és una extorsió claríssima.
Finalment, en Joan de Gavà preguntava per l'escola Quàntico dels Estats Units.
Ni idea, tampoc, ni idea.
No. Quina és la secta més perillosa, al teu criteri, a Catalunya actualment?
A Catalunya, en aquest moment, doncs jo diria que la que ha fet com el fet més important de la temporada, la xorrada aquesta dels bisbes, el pamflet aquest que ens han dit ara, aquesta fulla parroquial, i em sembla que aquesta és la secta més important, perquè d'una tonteria absolutament normal n'han fet pràcticament la fi del món, i això és perillós. És perillós en una societat tensionada, amb un continent tensionat, que es juga amb aquestes coses, que són serioses. És a dir, l'autodeterminació o no d'un poble l'ha de triar el poble, i per això estan els partits polítics, per oferir cada un una alternativa i que la gent voti la que vulgui. Però això em sembla que és un sectarisme massa perillós i una broma de molt mal gust.
És un control mental dirigit als bisbes?
Home, Déu-n'hi-do. Últimament estic parlant dels últims probablement 4 o 5 anys, els bisbes han perdut els papers.
Sí.
Perquè ja em sembla que el cel està bastant lluny de la terra, per mi això és el que m'han dit, i la religió el que ha de fer és salvar l'ànima, el cos, deixem que ens equivoquem o que encertem els humans, que és nostre.
El que està molt a prop són les notícies de la una. Ja són aquí i continuem d'aquí uns 6 minuts. Fins ara.
El que sap construeix callant. La transmissió del coneixement que perpetua el sentit de la vida no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Arxiu secret.
Continuem quan passen 8 minuts de la una al nostre arxiu secret penúltim, arxiu secret de Catalunya Ràdio, parlant del control mental. Ho fem amb en Pepe Rodríguez. Però abans potser de continuar amb el tema d'avui, Pepe, parlem d'un altre tema que t'interessa tant a tu com a mi, com són els senadors, els curanderos. També juguen molt amb el control mental del pacient?
Molt. El problema, jo ara precisament estic preparant un llibre sobre curanders o senadors, és difícil trobar-li una definició exacta, perquè uns allò sociològicament són curanders, altres fan el mateix però són senadors, però bueno, juguen, sí, efectivament, alguns juguen amb l'efecte placebo, juguen amb la sugestió, però això no crec que sigui l'important, si curen. I el problema d'aquest món, i fa un temps que estic treballant i és un món bastant liat, és que et trobes amb farsants, però rigorosament farsants, que curen alguns pacients. Per sugestió, pel que li vulguis dir, però fan que el pacient reactivi les seves defenses, o que sigui, i cura. No curen tot, però curen algunes coses. Per tant, inclús els més farsants, que es dediquen, jo diria, a estafar pura i simplement els pacients, fan alguna labor constructiva. D'altres, que van de bona voluntat, curen a més gent, altres a ningú. És a dir, és un món molt complex on és difícil establir baremos, qui és un bon curander, qui no. Pot establir un baremo de funcionament amb els farsants que ja es dediquen a cobrar, n'hi ha que curen, que cobren 20.000, 10.000 pessetes per visita, això em sembla excessiu, per no fer res i per no prometre res. Però al mateix temps també et trobes el dret de la gent que va al curander, és gent en alguns casos que està desahuciada per la medicina científica, és el dret a l'esperança, o per què no. Mm-hmm. Hi ha gent que està s'està tractant amb la medicina científica i al mateix temps va al curander, per tant això em sembla una actitud intel·ligent. Però jo el que intento demostrar amb el llibre no solament escriure els diferents tipus de curanderisme que n'hi ha de molts tipus, i també es cura ja mitjançant els extraterrestres, que també amb aquesta quasi corrupció de tots els termes. Abans parlàvem de messies marcianerils, doncs també hi ha curanders marcianerils bastant divertits, per cert, però bueno, també de dubtosa capacitat d'aquests, però n'hi ha d'altres molt interessants. No solament de definir i descriure els diferents tipus de curanders, sinó, a més, estic fent un llistat de tots els curanders importants que hi ha a Espanya. En aquest moment hem de tenir uns 400 per donar totes les dades d'ells. Em sembla que una agenda important per molta gent. I per l'altra, voldria acreditar, encara que fos un sol cas, i de fet tothom me'n parla, però mai l'he pogut tenir fins ara, uh-huh, d'una persona diagnosticada d'una enfermedad incurable, diagnosticada i documentada, que ha passat per un curander i que s'ha acabat curant. Això tothom me'n parla. Fulanito, sí, però fulanito o no el trobo, o no mira, no em vol parlar, i no tinc els documents. Sembla que això seria important, perquè el que voldria demostrar amb el llibre és poder no demostrar això, posar suficients dubtes sobre la taula perquè el fenomen del curanderisme s'estudia en sèrio, no solament per treure d'escena els xarlatans, sinó perquè si hi ha gent que és útil que sigui contemplada per la medicina i veure que hi ha altres alternatives, que, doncs que la medicina no és l'única possible.
Hi ha alguna zona d'Espanya on hi hagi més? O més efectius?
No, són diferents. Pel que he vist fins ara, són diferents. La zona d'Andalusia és una zona on hi ha molts sants, entre cometes, on el curanderisme vessant catòlica o vessant cristiana o religiosa funciona molt. En canvi, a Galícia funciona un curanderisme molt més màgic. Al marge de que ara hi ha una invasió important de curanderisme d'influència afro-brasileña, mm-hmm, hi ha molts emigrats a Amèrica que ara han tornat. Castella és un curanderisme molt més tradicional, potser és la posta que hi ha més curanderisme tradicional, les típiques bruixes, entre cometes, les curanderes tradicionals dels pobles que donen herbes, fan massatges, passen les mans, on hi ha també molts arregladors, els que arreglen ossos i muscles. Zones com les grans ciutats, Madrid, Barcelona o València, és un curanderisme molt, molt més sofisticat, curanderisme urbà, on hi ha molta mescla. Mm-hmm. Pot coexistir el curander tradicional amb els curanders aquests moderns, des dels curanders marcianos fins als que imposen energies. Hi ha gent de tot, gent seriosa, gent que no. Sobretot hi ha molt vident, cartomàntic i gent del món esotèric, que també, a més, es dedica a curar. Es diuen sanadors. Tenia una mescla bastant peculiar, però és diferent per tota Espanya. Jo, si et sembla, voldria aprofitar per demanar ajut als oïdors, i tothom que sàpiga de casos o de curanders i que me'ls pugui enviar-me informació el més documentada possible, que m'escriguessin al meu apartat de correus, uh-huh, que és l'apartat 23.251 de Barcelona, és 08080 Barcelona, que és una informació, doncs, que seria molt útil, ja que hi ha molta gent que sap coses, hi ha molta gent que va al curander. Em sembla que aquesta ajuda seria indispensable per portar a bon terme el llibre aquest. Mm-hmm.
Recordeu, apartat 23251 08080 Barcelona, per si teniu casos de gent curada per sanadors, per curanders, o si coneixeu senadors o curanders que us semblin interessants.
Exacte, que em compten les dades, nom, adreça, quin sistema utilitza, les dades que puguen saber.
14 minuts passen de la una de la matinada. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem, encara que no ho sembli, pels últims minuts, del control mental. Continuem ara amb el control mental. Si voleu fer més preguntes a en Pepe Rodríguez, truqueu al 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93, i truqueu de fora de les comarques de Barcelona.
Després de Jim Jones, amb els seus templers del poble, probablement el nom que més han sentit els nostres oients sigui el del reverent coreà Sun Myung Moon.
La secta de Moon ha creat un autèntic imperi financer arreu del món.
També Hare Krishna és un nom ja popular per tots.
També ho són, encara que menys, els de Maharishi Mahesh Yogi i el seu grup de meditació transcendental.
El guru Maharaji amb la seva missió de la llum divina.
I tants altres que van començar a irrompre Europa i Amèrica a la dècada dels 60.
L'origen d'aquests moviments es situa a Àsia, a les escoles de meditació i de control espiritual del propi cos.
Però no tot és aquesta motivació inicial d'arribar a aconseguir la perfecció espiritual.
Els grups sectaris han anat adquirint força financera i social important.
Algunes han arribat a constituir autèntiques empreses multinacionals.
Més d'una ha anat modernitzant els seus mètodes de penetració en la societat i també en l'estructura del poder polític.
A començaments de l'any 1988, el llavors ministre de Justícia de l'Estat espanyol, Fernando Ledesma, va demanar que el Ministeri Fiscal dediqués una atenció especial a les investigacions i la persecució dels delictes que puguin cometre les sectes.
La petició del ministre es feia 3 dies després de saber la decisió del Tribunal Suprem que obligava el seu departament a inscriure l'Església del Palmar de Troia en el registre d'entitats religioses.
És evident que les sectes han envaït l'Occident amb l'ham de la riquesa interior i de les tècniques orientals d'integració en la vibració còsmica universal.
Però l'adepte no rep només aquest fruit per pertànyer a un grup sectari.
El fruit que recull és una rentada del seu cervell, en moltes ocasions, per convertir-lo en un ninot sense voluntat pròpia, posat al servei d'un empresari d'ànimes, desposseït d'escrúpols.
Les sectes són un dolç posat davant dels llavis de la joventut que es transforma moltes vegades en una autèntica droga mental.
S'aprofiten de l'ànsia que tots patim de creure en un més enllà i converteixen l'adepte en víctima propiciatòria del comerç de l'ànima.
Paral·lelament, però, hi ha persones que realment troben el que busquen quan entren a formar part d'una secta.
Troben pau. Troben un lligam que els agermana amb altres éssers humans i amb l'energia universal.
En aquest ambient arriben a experimentar la felicitat.
Tenim dret de treure'ls d'aquest estat de satisfacció quan el món que els envolta no els ha proporcionat un grau similar de felicitat?
Per què són possibles les sectes?
No deu ser per una falta d'ofertes de felicitat profunda en el món en què vivim?
Arxiu secret.
Què et sembla? Hi ha gent que realment troba la felicitat dintre la secta?
M'estava recordant que algú, no recordo qui, però absolutament genial, va dir que l'home tenia dos... o que la vida de l'home tenia dos drames. Un drama important és no aconseguir el que un desitja. I l'altre drama fonamental és aconseguir el que desitjava. Això de la felicitat, bueno, és algo que tots busquem, que ningú sabem el que és, que per cada un és una cosa diferent, però no deixa de ser un autoengany. La gent, hi ha gent que és feliç amb res i gent que no és feliç amb tot i viceversa. Per tant, em sembla que en vez de buscar això, és producte de l'educació que hem tingut a Occident, de l'educació i de la societat judeocristiana, que ens obliga des de petits, amb aquesta manipulació ja amb la que quasi podria ser biològica, ens obliga a buscar conceptes de puresa massa elevats, de felicitat massa elevats, que no existeixen. Per tant, hem caigut en una trampa i la gent busquem algo que no existeix i com no ho trobem estem sempre frustrats i estem submesos amb aquests mercaders de felicitat que ens diuen, no, a casa meva ho trobaràs. Ah, anem a casa d'aquest senyor, li deixem la cartera i sortim sense felicitat, sense cartera, sense res. Això és tan vell com la humanitat.
Una monja de clausura que és molt feliç dintre del convent pot estar a la mateixa trampa?
Sí, i un drogadicte també està en la mateixa trampa. És a dir, això de la felicitat és com l'amor. A vegades veiem una parella que està molt enamorats i que des de fora diuen, però quina bestiesa, però si no tenen res en comú. Doncs bueno, si ells ho creuen, pot estar molt bé. És a dir, la gent que està dintre d'un sistema on o bé voluntàriament o bé involuntàriament però són feliços, doncs bueno,
els podem mirar des de dues perspectives diferents i oposades, i les dues igual de certes o d'equivocades. Pobret que desgraciat no se n'entera de res, és una possibilitat, o l'altra, quina sort ha trobat el que volia. Una monja de clausura, faltaria saber la seva història i veure com ha arribat allà, si ha entrat voluntàriament amb una vida normal i desitjant allò i trobant allò, o l'altra, com és molt comú, amb una vida plena de fracassos, frustracions, i trobant allò com una fugida del món real. Per tant, la seva felicitat, la de la primera, seria envejable, té el que volia, l'altra simplement té un refugi del que no volia. Em sembla que l'oïdor sabrà distingir perfectament entre una felicitat i l'altra.
Tenim més trucades quan passen 20 minuts de la una. Viladecans, bona nit.
Hola, com et dius?
Marc. Volia preguntar al Pepe Rodríguez si coneixia un grup que es diu Brahma Kumaris, aquí a Barcelona, que fan un tipus de meditació amb els ulls oberts.
Brahma Kumaris?
Sí, que aquesta setmana fan un congrés aquí a Plaça Espanya. Res més.
Molt bé, fins a quins moments, Marc.
Berga, hola.
Sí, hola, bona nit.
Hola, bona nit, el nom, sisplau.
Dic Josep.
Josep, sí.
M'hi trucava perquè fa uns mesos en el programa d'aquí van intervenir els Rosa Creus i no m'havia sentit a parlar mai. Si és per contrastar una mica, volia preguntar al senyor Pepe Rodríguez si es cansava alguna cosa, si podia explicar una mica si són una secta destructiva, en fi, simplement per curiositat.
Molt bé. Gràcies, Josep.
D'acord, només això.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Girona, bona nit. Hola?
Hola?
Girona?
Hola?
Sí, hola. Com et dius, sisplau?
Truco per preguntar a veure si... Jo conec una persona que té una germana que va entrar dins de l'Opus i resulta que està tallada molt de temps i ara ha renegat pràcticament de la família i està allà i la tenen per netejar escales i per fer la neteja de les coses. A veure si amb això aquests grups religiosos també apliquen les tècniques aquestes de control mental.
El teu nom, quin és, sisplau?
Pere.
Pere, molt bé. Fins ara, Pere, gràcies. Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Soc Esmeralda.
Esmeralda, digue'm.
Bueno, jo sóc una fan d'André Boulogne, oi? Però bueno, bona nit.
Bona nit.
Jo voldria...
Oh, es pot ser fan d'André Boulogne i tenir una bona nit,
És fantàstic. Escolta'm, mira, els mormons van de dos en dos, són persones completament estranyes per mi, i penso, moltes vegades he pensat, de que potser no són d'aquí. Pot ser.
O financiats per un fabricant de corbates.
Sí, més o menys. O sigui, és una cosa que sempre he tingut a la ment i tinc coses així una mica estranyes i quan els he mirat als ulls m'ha semblat que no eren reals.
Què més voldrien ells?
O molt reals, ja no ho sé, volia saber això. Després jo vaig fer un curs amb el Colin Bloy i voldria també que em parlessis sobre ell. A mi m'agrada, però és clar, com que estic sentint aquestes coses de les ments, penso que m'agrada molt i sóc una persona que molt afectada amb ell, això, però és clar, m'agradaria saber si és real la cosa o també vol influenciar-se. En fi, no sé, coses així.
Molt bé, no sé si en Pepe Rodríguez el coneix, el Colin Bloy. Estic a punt de conèixer. No sé,
ara vindrà, crec.
Sí, per això, ara quan vingui el vull conèixer, perquè m'interessa pel treball que estic fent sobre sanadors.
Sí, i vull fer un altre curset, oi, amb ell, perquè vaig deixar moltes amistats allà i això. Però, esclar, també vull saber, aviam, què més o menys penseu, perquè no es tombi el cap per algú.
Colin Bloy sé que s'instal·larà aquí a Barcelona perquè ja té un despatx o un pis muntat.
Bueno, ell està, no sé si es pot dir, està aquí al carrer París, més o menys, oi? O sigui, no sé si és allà a l'Aquàrio. No sé si s'instal·larà allà o no s'instal·larà, no ho sé. Però està per tot el món, tant està aquí com està allà, com està a l'altre lloc. Vull dir, és un home d'aquells desconcertants completament, també.
Doncs jo, com encara no el conec...
És fabulosament simpàtic.
Sí, això m'han dit.
Sí, molt, però molt, molt arrullador, és. Sí. Molt bé, doncs res més.
Gràcies, Miranda.
Molt bé.
Fins ara.
Adéu.
València, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Manel.
Manel, digue'm.
Mira, jo volia preguntar-vos, no sé si entrarà dins de això del control mental i tot això. És sobre la màquina esta Megabrain. sistema Braille, que han tret de les ulleres i tot el control este, que sí. Els cintes d'inducció mental i tot això. No era perquè comentareu alguna cosa, si sabíeu, pues no sé.
Si funciona o no funciona?
No, si funciona o no funciona, si val la pena o no val la pena. Perquè la veritat és que les que jo he vist en el mercat són molt cares. Jo què sé, les troben molt cares, no què sé. Es troben una mica estranyes perquè, jo què sé, o semblen com si tenen una arena a rentar el cap, perquè els programes que tenen, diu que té... que te relaxes, que te potencies sexualment, que trobes la concentració i que te poses a estudiar i jo que sé, coses aquestes.
Home, si realment fan tot això, potser no són tan cares.
No, però és això, per això precisament m'agradaria saber si realment són efectives i realment, pues, no sé, hasta quin punt hi ha pues, un mercat paral·lel al... Bueno, a veure si me'n pots entendre com estaves dient abans del... d'aquestes gent que està venent coses que a lo millor no tenen res a fer, o estos curanderos que a lo millor no curen, o sí. Coses aquestes que t'enganyen. És únicament saber això.
Molt bé, Manel. Fins aquí un moment.
Va.
Bona nit.
Bona nit.
L'Eixample, hola.
Sí?
Sí, hola, com et dius?
Hola, bona nit, Josep.
Josep, digue'm.
Mira, jo només volia saber una, per curiositat, perquè per aquí a Barcelona es veuen molts cartells d'això de cursets, i xerrades i tal, d'una cosa que es diu Nueva Acrópolis. Llavors, vull dir, per curiositat, volia saber si això entra dins d'algun tipus d'això de sectes o agrupacions d'aquest tipus. I, bueno, si em permets, volia fer una, només una cosa, preguntar una cosa que no sé també si pot tenir relació amb això, que és que, bueno, tinc referències de gent que ha entrat això amb joventuts, de partits polítics, vull dir, hi arriba un punt que sembla que aquesta gent, vull dir, el seu món és el partit i, bueno, i el cap del partit és com una mena de déu de vegades. Bueno, només això.
En quin partit, en concret?
Bueno, el cas més o menys que jo sé o he sentit és el PSC, que suposo, vull dir, ho dic perquè, vull dir, a més, jo precisament soc votant, no? Vull dir, no té res a veure, però vull dir que igual m'imagino que igual que aquest, amb qualsevol altre partit, vull dir, ho dic perquè és el cas que jo conec.
I estàs parlant de gent molt jove?
Sí, estic parlant de gent de 17, bueno, que ha entrat als 17 anys, vull dir que ara està amb els 20, 19, 20 anys, vull dir, allò sembla una mica, no? Vull dir que és el déu, vull dir, el cap, vull dir, estan molt lligats, molt vinculats, vull dir, van allí tot una mica potser pel partit. Ja dic, només això.
Molt bé.
Vale.
Gràcies, Josep.
Bona nit. Ja.
Sant Gervasi, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Lluís.
Lluís, digue'm.
Mira, sobre això que s'ha parlat de la cienciologia, fa uns 3 anys, encara no els deu fer, va haver-hi com una mena de detenció, moltes persones van ser detingudes i es va fer un gran revolt a nivell dels mitjans de comunicació. El jutge Vázquez Don Rubia doncs, va incautar els documents i va fer una sèrie d'acusacions. Bueno, va passar un temps i nunca más se supo. O sigui, no sé com està això. M'agradaria que em diguessin com està això i en cas de que, com aquesta gent em sembla que té molta influència i molt de poder, doncs com en cas de que siguin culpables d'algun delicte, doncs com se'ls pot parar els peus.
Molt bé. Gràcies, Lluís.
Molt bé.
O tens una altra pregunta?
No tinc res més.
Molt bé, gràcies.
A tu.
Fins ara, bona nit.
Adéu, adéu.
Arxiu secret.
En els clubs satànics espanyols hi ha alguns polítics i intel·lectuals.
Falta un minut per 2:15. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio i avui parlem del control mental amb en Pepe Rodríguez. En Marc de Viladecans.
Amb els Brahmakumaris.
Ah, exacte, sí.
Doncs no els conec gaire. L'única experiència directa que he tingut amb Brahmakumaris va ser amb una espècie de seminari que em van enganyar. Jo pensava que era un seminari molt seriós, precisament era sobre control mental, on se suposava que anàvem a parlar en sèrio del tema aquest i per què servia. Estava dintre d'empresarials i em vaig trobar a la taula amb un Brahmakumari, suposadament un dels líders anglesos, que durant una hora ens va deleitar amb una colla de tòpics absolutament avorrits i molt manosejats, i que va ser absolutament avorridíssim. Això és, donen els missatges típics de que millora la societat, totes aquestes històries, que estan molt bé, però no em consta res més, ni tampoc pel que he vist i pel que sé, no estic d'acord amb les acusacions de que són una secta perillosa i tot això. Simplement, doncs, un grup com tants d'altres, que per mi no mereix cap tipus d'interès, però que entenc que per altra gent ho pugui mereixer.
És possible enganyar en el Pepe Rodríguez?
Sí, clar que sí.
Amb aquestes qüestions?
Home, mai se sap. Igual un dia d'aquests puc acabar amb una secta. Però de moment...
Això ja t'ho preguntaré després.
De moment és una mica difícil. Sí. Encara que jo tampoc vaig allò amb la lupa, sinó simplement que ho faig amb tot. O sigui, jo em crec a tothom, però desconfio de tothom i de mi mateix. Mm-hmm. Per tant, soc molt crític i davant d'una bona oferta dic, bueno, és molt bona, m'interessa, però algo falla, mirem-ho. I si resisteix un anàlisi objectiu, és que és bo. Si no, és que és dolent. Mm-hmm. Però d'entrada, doncs, vaig per tot arreu.
En Josep de Berga. La pregunta és sobre els Rosacreus.
Els Rosacreus. Mm-hmm. Bueno, el Rosacreus és una història ja molt vella dintre del món místic, esotèric. El problema és que hi ha massa hereus de la tradició que no tenen res a veure amb la tradició, com passa amb tot, com passa amb els templers i companyia. No sé qui va venir aquí, però de fet dintre dels Rosacreus hi han diferents branques, que a mi em semblen totes digníssimes dintre d'una suposada militància Rosacreu actualitzada. Soc molt crític, especialment amb els Rosacreus Amor, per una cosa que em sembla massa comercial. És a dir, jo he vist anuncis d'ells, algo absolutament kafkià, des de que ofereixen cassets per parlar amb els morts, estan venent tot. Qualsevol història, manda vostè $5 a Miami i amb això ja li salvarem la vida. Això em sembla molt descarat i, per tant, criticable com a negoci. Però, bueno, però a partir d'aquí, pel que conec, i conec algun Rosacreus, és una cosa inocua, en principi, que no és cap secta, simplement un negoci com tants altres, i hi ha gent que necessita creure i que es penja d'això i ja està. Però em sembla, pel que he llegit també, que no, pel que he llegit de textos seus, que hi ha textos amb esoterisme, amb ocultisme i amb filosofia molt més rigorosos i seriosos que el que estan imprimint els Rosacreus, que és una cosa, ja dic, molt comercial. Opus.
En Pere de Girona.
De Girona, efectivament. El cas aquest d'una noia que comença a estudiar amb l'Opus i que acaba renegant de la família i recluïda a ser una minyona al servei dels barons dintre de l'Opus és molt comú. Es preguntava si empren tècniques de manipulació. Jo tinc molts amics que són de l'Opus, són inclús elements importants dintre de l'Opus, i ells saben, hem parlat moltes vegades, soc molt crític envers de l'obra. I sempre divideixo tres punts de vista diferents dintre de l'Opus Dei. Perquè davant de la pregunta, l'Opus Dei és una secta? No, és més que una secta. És a dir, per una part, l'Opus és una forma de viure una creença religiosa que a mi personalment em sembla dura, em sembla troglodita, però és el seu problema. De fet, està en la línia, per mi, i és opinió personal, absolutament troglodita, reaccionària de l'actual estructura de poder dintre del Vaticà, cosa que per l'altra part també comparteixen molts teòlegs que estan encara dintre de l'Església però que no estan d'acord amb la línia actual ni del Papa, ni de l'Opus, ni de la influència de l'Opus sobre el Papa, que en té moltíssima. Però això és un problema íntim i personal de cada un dels creients. Per l'altra part, l'Opus, encara que ho negui, té un gran poder terrenal, un gran poder sobre estructures de poder per parlar d'Espanya, doncs, en aquest país o en tants d'altres països que hi té força. I un poder que utilitza a través dels homes que controla, poder no com a robots, com podria entendre'm en funció del que estem parlant, però sí que té un poder moral sobre ells, de forma que són homes que obeeixen les directrius principals que pot donar qui sigui dintre de l'Opus. I això és un risc per una societat i és algo que s'ha de criticar i s'ha d'intentar posar-hi llum i taquígraf. És molt difícil i poder utòpic, però bueno, però això és una realitat. I per l'altra hi ha una última part dintre de l'Opus Dei que utilitza, sobretot amb gent jove i sobretot amb noies, és curiós que sigui així, tècniques de manipulació, tècniques de captació, jo diria enganyoses, coactives, i per tant que fan que aquesta gent, poder gent amb poca formació, quan dic poca formació, amb relació a poca formació personal, moral, són gent ingènua, gent fàcilment sugestionable i dominable, acaben sent, doncs, acaben entrant en un estat de robotització mental, d'alguna forma. Són la gent que s'ho passen més dur, i he parlat amb gent jove, doncs, que ha deixat l'obra i que els obligaven, que, cosa que tothom nega, no? Però ningú li ha dit, ho feia voluntàriament. No és cert, hi ha una pressió sobre el grup per posar-se silicis, doncs, un cas ja em sembla que excessiu, el penis, un adolescent, o noies que no es poden posar banyador perquè porten les cicatrius, les punxades del silici, és a dir, coses que jo em sembla que tenen molt poc que veure amb la religió, o almenys amb una religió civilitzada. Si anem amb una religió mitjaval, que és quan s'utilitzava el silici, em sembla magnífic, però també ho hem de dir així. I això és el que podria dir de l'opus. Aquest és un cas dramàtic, però que n'hi ha moltíssims. Lo de Colin Bloy, que preguntava Esmeralda de Barcelona, ja n'han parlat amb André...
Sí, però abans Esmeralda preguntava pels mormons.
Sí, exacte, sí. No, anava amb l'André Malví, que també som amics, és un personatge francament curiós. I els mormons, que van de dos en dos, igual perquè tenen por, o qui sap, no ho sé, igual no saben anar pels carrers, i si són de tan lluny com insinuava Esmeralda, potser doncs encara no tenen els tics per ser terrestres. Però no, són de lluny, efectivament, són yanquis, i molt yanquis, és a dir, són més yanquis que la Coca-Cola, això és evident, perquè és un producte típic d'una dels imperis nord-americans, de la religió mormona, que té molt poder polític, és una religió també ultraconservadora, gran part dels congressistes i diputats mormons són els més ultraconservadors que hi ha a l'arc polític nord-americà, i que estan obligats a fer, sembla que són dos anys o almenys un any, entre un i dos anys de fer de missioners. Semblen, no sé si marcians, però sí clònics almenys, sí. Tots són iguals. Jo no crec que tots tinguin el mateix pare, perquè pobre home treballaria molt. Abans els mormons podien tenir moltes dones, però ara ja només no deixen tenir una. Però algo hi ha genètic que no encaixa amb aquesta història, però no hi ha res més que això. Són yanquis de missioners per aquí, i punt i ratlla amb el tema aquest. El Manel de València, que demanava
el Mega Brain,
la història aquesta de les ulleres que són cares. Jo no diria que les ulleres són cares, el que em semblen cares són els que les venen, que és una altra història. És un invent, ja, per dir-ho d'alguna forma, també molt vell, ja em sembla que als anys 40, por ahí, ja estava desenvolupat el sistema. És molt divertit, com tantes altres coses, però jo dubto de tota aquesta eficàcia que diuen, me n'he provat, i bueno, no, o sigui, m'ha estat molt més interessant, sent una cosa més simple. La càmera d'aïllament sensorial, per exemple, tens experiències de relaxació molt més intenses i molt més útils que no amb les ulleres aquestes de tecnologia punta, entre cometes, que les venen caríssimes a 100.000 peles por ahí. Em sembla directament una presa de pèl. Ara, si hi ha un que se les vol posar i que creu que li donarà potència sexual, doncs fantàstic. Igual s'imagina també que la rossa en porxes a les ulleres i li serveixen per alguna cosa i justifica el preu. Però pel resto d'humans normals i corrents, jo em sembla tan excessiu el preu com les virtuts que se li atribueixen. Si fos tan bo, tranquil, que això ho recomanaria la Seguretat Social i ho vendria. Per tant, no hi ha, és un sistema, com tants d'altres, però que no té més finalitat que la de ser un divertiment interessant, però s'ha de pagar per tenir-les.
El Josep de l'Eixample preguntava sobre Nova
Acròpolis. Nova Acròpolis és, efectivament, un grup per mi de molt dubtós, i molt dubtós perquè el conec molt. De fet, vaig ser el que vaig fer processar el seu líder, Lee Braga, per tenència d'armes. Vaig fer entrar la policia al seu centre a Madrid, a l'escola filosòfica, segons ells diuen que és, i tenia a la seva habitació privada un revòlver calibre 38 entrat a Espanya il·legalment. I també vaig fer processar el que havia estat el seu guardaespatlles, per tenir dos armes sense llicència. És un grup curiós que fa xerrades interessants, les que apareixen amb els cartells, doncs, algunes d'elles són molt interessants, és la seva tapadera. De fet, és un grup amb una ideologia, jo diria, filonazi. El Libraga és un gran megalòman, un home que és el poder absolut. Ell, amb l'organigrama intern del grup, es diu el Comando Mundial, i el saluden amb el braç en alt, amb el saludo romà o nazi, segons com els vulgui veure, i el crit de Ave César. O sigui que això ja diu una mica amb l'estructura interna del grup. Seria molt llarg parlar, però és un grup on hi ha manipulació, dels que se'ls ha acusat d'utilitzar tècniques coactives, de fet capten amb engany, perquè la gent s'apunta a cursets i mica en mica es van filtrant i es troben dintre d'una dinàmica amb política o pseudopolítica amb la que difícilment hi haguessin entrat si l'haguessin anunciat com a tal, i es troben atrapats allí. Per tant, entraria dintre de les sectes, inclús sectes destructives com a tal. És interessant el que ha dit Josep sobre els joves, els partits polítics, el PCC o tants d'altres, perquè ens trobem una cosa que és comuna amb la gent jove, i és, primer, la necessitat de militància amb alguna cosa, necessitat intensa de militància. No tots els joves la tenen, però sí els joves que estan més desclassats, més desarraigats, i que no troben ni una situació estable ni agradable al seu entorn, i més a més no troben tampoc una alternativa per la que fer aquesta cosa que em sembla que hem de fer tots de joves, que és intentar canviar el món. Encara que el món estigui bé, un jove ha d'intentar canviar, i això és molt positiu. Com no té alternatives coherents amb la societat actual, llavors el que passa és que s'afilia a partits coherents o no coherents. En el cas de la PCC és un partit absolutament normal i corrent, però amb una dinàmica, jo diria, quasi de fanatisme, és a dir, amb una necessitat de proselitisme i de lluita per aquell ideal que és, entre cometes, patològic. El que passa, quan és un grup obert, com pot ser el PCC, doncs aquest jove va creixent, va madurant, i per tant la seva activitat política es va atemperant i no es converteix en un sectari de la política. Amb altres partits més extremistes sí que s'ho pot convertir, perquè aquesta dinàmica li va regant, li va cultivant el seu fanatisme fins fer-lo amb una persona allunyada de la realitat. Però aquesta necessitat de vincular-se intensament amb alguna idea és algo de que la societat no sabem utilitzar bé per fer una societat més compacta i ajudar els joves, i cada un va per en pot i alguns acaben bastant malament. No és el cas, jo dic, del PSC, on entre tants partits i tinc amics, és un partit normal i corrent. Altra cosa seria, per exemple, UCE, la Unió Comunista d'Espanya, que és un grup molt peculiar, i aquí si entraríem amb aquests grups polítics que estan entre el grup polític extrem i la secta destructiva, on hi ha un marro bastant important. I Sant Gervasi, deia Lluís, exacte, que parlava de com està el tema de sensiologia. I aquí no sé si posar-me a plorar o a riure, perquè està molt malament. Està molt malament, i aquí cal parlar clarament, d'ineptitud i corrupció judicial. Aquesta és la veritat. No pel tema de Vázquez de Honrubia, que va portar la història molt bé, fins que li van obligar a deixar el tema, i va passar al jutge central número 2 amb el magistrat Chamarro, que durant 2 anys i pico apenas ha fet res, només ha mogut els papers que portava a Cienciologia. M'he preguntat per què, penso per què, però tothom imaginarà per què. Però no és el problema tant del jutge com de fiscalia en aquest cas. Cienciologia fa 2 anys va començar a trucar a tots els que havia estafat i a pagar-los els milions que els havia estafat. D'aquesta forma, Cienciologia s'està lliurant, donat les acusacions, és a dir, amb tota actuació delictiva hi ha 2 parts, una de responsabilitat civil i l'altra penal. En aquest cas, amb els estafes i fraus que havia fet, doncs al pagar, al tornar els calés, ja es lliurava de l'actuació de la responsabilitat civil, perquè s'havia saldat, però no de la penal. Però si ells han fet aquesta operació d'invertir molts milions tornant diners, és perquè sabien clarament que no tindrien acusació, perquè segueix mantenint una responsabilitat penal. però sabien que la fiscal no acusaria. I, evidentment, la fiscal no acusa. La fiscal, curiosament, va ser vista, ja fa un temps, tinc dia i hora i lloc exacte, amb dos dels de Cienciologia amb una relació molt amigable. Per tant, jo dubto moltíssim de la integritat d'aquesta fiscal. I és la fiscal, el Ministeri Fiscal, demanarà arxiu de la causa aquesta. Per tant, a partir d'aquí, ja això és directament una casa de barrets. Que, vamos, que no és que tingui una altra opinió de la justícia en general, però que això ja ho reafirma moltíssim. Perquè si hi ha hagut una actuació policial, judicial, referent a una secta on hi hagi proves sobrades de tot tipus de delictes, és cienciologia. Però avui per avui jo intentaré, ja amb altra gent, fer força perquè no quedi arxivat, però avui per avui això va per arxiu, cosa que és deplorable.
Tanta força tenen? És força econòmica, només?
Força econòmica, home. Ells han pogut pressionar sobre el poder del Consell Judicial, que es diu molt pronte, però que és una realitat i que està constatada documentalment. Han pogut contractar sobre els millors advocats que hi ha en aquest país i han pogut aterroritzar a la gent que no ha pogut comprar. Per tant, aquesta és la realitat. I no cal ser ingenus. I fins i tot una sentència judicial, sentència en ferm, on parla... Aquí a Espanya parla de cienciologia, que ha fet delictes ajudats de funcionaris policials que estan absolutament impunes i que reclama aquesta sentència que se'ls investigui d'una punyetera vegada. Però, en canvi, el jutge central número 2, allí tot són flors i violes i no passa res.
13 minuts per les dues. Continuem a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio parlant del control mental amb en Pepe Rodríguez. Si voleu fer més preguntes, al 201-7474.
Als adeptes de la secta que va assassinar John Lennon no els va agradar la següent frase:
els Beatles són més famosos que Jesucrist.
Figueres, bona nit.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo te llamas?
Ángel.
Ángel,
sí.
Dígame.
Quería hacer una pregunta, si conoce qué opina del movimiento gnóstico internacional que, cuyo inspirador es Samuel Auenbeor.
¿Del movimiento gnóstico internacional cuyos qué?
Inspirador es Samuel Auenbeor.
Sí, Samuel Auenbeor. ¿De acuerdo?
Vale, gracias.
A tu, Ángel, buena nit. Sí.
Gràcies, hola.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Carles.
Carles, digue'm.
Escolta'm.
Escolta'm.
Felicitat-te pel programa.
Moltes gràcies.
Saludar-te, donar-te bona nit. Bona nit en el Pepe Rodríguez.
Bona nit.
Però hi ha dos o tres coses que m'agradaria puntualitzar-li al senyor Pepe Rodríguez. Que vull dir, el respecto quantitat, sobretot per lo que fa de sectes. Però, en canvi, avui ha parlat dels bisbes. Crec que estem en una democràcia, poden dir el que volen, llavors les persones que l'escolten o llegeixen poden tindre la seva opinió i això no els hi ha d'afectar. Crec que està molt, molt fora de tot amb el que dic i ho sento molt perquè me la penso quantitat. I després hi ha dos o tres detalls, per exemple de senadors, tot això, aquest món jo no el conec, per això no el vull juzgar. El de sectes tampoc el conec, no el vull juzgar i me l'escolto perquè vull dir, crec que té una credibilitat gran. Però hi ha coses, per exemple, no sé, a nivell personal, que he vist de persones que han confiat moltíssim que ell pot dir que és la fe que li ha curat un càrcer i s'han, no sé, han fet novenes en quantitat amb una verge i s'han curat del càncer i els metges s'han quedat clavats que no sabien per què podia curar-se aquella senyora si tenia un càncer i estava però terminal, no? Llavors aquest senyor, el que jo crec que el senyor Rodríguez, amb tot el respecte, és que quan parli jo crec que de sectes, de conya, però de lo de més que tingui una mica de respecte pels altres, que crec que es passa una mica a vegades.
Però en el cas concret dels senadors jo crec que...
No, jo no els conec el món dels senadors, ja t'ho he dit.
Però ha dit que precisament els investiga, perquè li semblen interessants, fins i tot vol treure un llibre on si hi ha casos autèntics de sanació,
perfecte,
doncs es coneguin.
No, escolta, jo conec, a mi m'han comentat i és d'un tio d'una cunyada de ma mare, un senador li
Carles, després en parlarem amb calma, però t'avanço que en una democràcia els bisbes tenen dret a dir el que vulguin.
Evidentment.
I jo també.
Escolta'm una cosa, Pepe. Jo respecto quantitat tot el que dius, però és clar, tu també t'has ficat amb els bisbes,
clar,
dient que el que ha dit no ho tenien que dir. Cuidado, poden dir el que vulguin.
No, no, o sigui, jo dic que no ho comparteixo, és a dir, el que he dit...
Bueno,
el, no, 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 perdona.
Llavors amulles i llavors estem d'acord.
Perdona, i el que he dit és que s'ha fet una muntanya d'un gra de sorra.
Bueno, per tu, escolta, per tu.
Ah, efectivament.
Però hi ha catalans que poden pensar molt diferent o podem pensar molt diferent.
No, no, és que jo no he dit que...
Llavors és una opinió que donen i tu l'agafes o no l'agafes.
Perdona, és que no...
És com tu, quan
Carles,
parles, si se pot l'escoltar, se t'escolta, se dona la raó, i jo te la dono amb moltes coses exactes que has parlat, unes altres les desconec per sort i no tinc ganes de conèixer-les, però llavors, parlant dels bisbes, cuidado, perquè no són els bisbes, com si fos una dona d'un poble, de dalt d'un poble, i et digués qualsevol cosa i tingués una intel·ligència natural, i tu li tires tot per terra. Això no està bé.
Però
no
se fixa't, Carles, de que per una part ha dit de que el dret d'autodeterminació, tot aquest debat actual és un debat que està a la societat, per tant que és bo que estigui el debat, però
si
no és bo, no.
Escolta'm, González, ai, Rodríguez,
digues.
Si tu, per exemple, dius que l'autodeterminació no, perfecte, és la teva opinió,
no, és que
tothom
no
et respecta, però tu has de respectar els bisbes i no pots dir que no diguin això perquè, bueno, tu també tens una ràdio per parlar, no?
Clar.
Llavors, és una cosa molt complicada i jo crec que t'has passat molt.
Però fixa't, evidentment, jo parlo, jo no sóc creient, evidentment, i per tant, respecto els creients, però no accepto que un creient m'imposi les seves condicions.
No,
perdona.
És que no te les imposes.
Perdona, no, no, no,
perquè
sí.
He sortit només a l'Església.
No, fixa't en una cosa, estem en una democràcia, tu ho has dit. Mentre l'Església sempre ha prohibit la dissensió amb la societat que ha controlat, quan perd el control, diu ara no els deixem parlar. Això no és seriós.
No
és seriós.
Avui en dia no.
Que podem recordar el que han dit la Conferència Episcopal.
Escolta'm una cosa, jo a l'Església he tingut discussions amb capellans sobre l'espiritisme. I vull dir, jo no sé si tu has tingut alguna experiència o no. Llavors hi ha coses que, bueno, si les veus hi pots creure, i si no les veus no hi creus, i això és normal, no?
Però,
si la veiessis, el millor creuries.
Estem parlant, Carles, d'una actuació de l'Església que surt del seu terreny per anar al terreny,
no, per favor,
al terreny
per
polític.
Per favor, escolta, estan pagant impostos igual que tothom.
No, ells no en paguen, perdona. Ells no en paguen. Si volen fer política, que paguen impostos com tothom.
Però si ho paguen.
No.
Sí, home,
no,
sí.
Paguen un duro.
Per favor.
Home. Que,
no diguis això,
que l'Església té exempció d'impostos.
Escolta'm una cosa, si et poses amb aquest plan, jo et diré una altra, que els polítics tots, del primer a l'últim, no és que no paguen impostos, és que cobren del poble.
N'estic d'acord amb tu.
I moltes vegades per no fer res.
N'estic d'acord absolutament, però una cosa no elimina l'altra.
Ah, clar que no.
És a dir, és que no, tampoc dir que l'Església és dolenta, entre cometes, no vol dir que els polítics
clar,
són bons, ni molt menys.
Tu saps que hi ha molts sacerdots que estan passant el mes amb 40 o 50 o 60 mil pessetes.
Però, sí, això estaríem d'acord, però...
I estan treballant per la societat, però molt.
Sí, però fixa't una cosa, no té res a veure. Jo respecto a molts capellans, a moltíssims, però no respecto l'estructura política i econòmica de l'Església.
No. Escolta, jo no t'he trucat per això. Vull dir, clar, jo t'he trucat perquè tu has dit que els bisbes havien donat una opinió.
Clar.
Jo crec que són tan lliures com tu i com jo per donar-la.
Clar, però també jo sóc lliure a dir de que no m'agrada que m'imposin opinions.
Però bueno, escolta'm, jo he fet abogat del diable avui,
clar,
perquè com tothom ha callat i no ha dit res, perquè escolta, que hi hagi una veu, que sigui la meva
sí,
en aquest
sí,
cas,
sí.
No? I llavors que et digui, cuidado, que tu també dius el que t'ha la gana.
Efectivament, no, i ha estat una bona aportació, però que quedi el contrast clar de perquè he dit una cosa i no una altra.
Evidentment, i escolta, i per el que t'he dit, no em prenguis com a enemic.
No, tot el contrari.
Sinó per la construcció,
Carles.
Però que, digue'm.
I jo t'ho deixo molt prou, queden 4 minuts i
perfecte,
hi han dos veus més que volen parlar.
Una abraçada.
Gràcies.
Bona nit.
Gràcies, Carles. Bona nit. Barcelona, hola. Qui ets?
Carmen.
Orozco.
Sí.
Que te conozco.
Mira, yo le quería preguntar a Pepe Rodríguez qué es coactivo bueno y coactivo malo. Porque cuando ha hablado del Opus ha dicho que era, que nada, que muy bien, lo único, que sí, que a las chicas, pues sobre todo con las chicas, que fíjate tú de curiosidad, ¿no? Pues son coactivos y utilizan así algunos métodos un poco particulares. Y luego hablaba de otras, y otras son coactivas también, pero peligrosas. ¿Qué es coactivo bueno y coactivo malo? Que nos dé su visión un poquito de este tema y no más porque no hay tiempo.
No queda temps, Carmen, gracias.
Adéu.
Fins ara. Horta, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Soc en Cristian.
Cristian, hola.
Bueno, ja no queda gaire temps, no?
No,
però només
quasi
res. Volia fer esment, no?
Sí.
D'una mena, podríem dir, de secta, o sigui, que jo crec que és força perillosa, no? Que són aquests grups violents de pronazis que hi ha avui en dia. Tots aquests, els skinheads, no? I jo crec que això és una cosa que està creixent molt, o sigui, de fa un any o dos gairebé ni es notaven, però avui en dia està creixent molt i és una violència latent a la nostra societat que podria acabar força malament, no?
D'acord, Cristian, moltes gràcies, no queda temps, ens queden 2 minuts per contestar.
Sí.
Gràcies, fins ara.
D'acord, bona nit.
Anem amb moto directament,
sí.
Comencem per Carme, ho farem saltejat una mica. No he dit que Opus molt bé, sinó em sembla que la conclusió era Opus molt malament. I no hi ha una diferència entre coacció bona i dolenta. És a dir, la coacció sempre, en tots els casos, és dolenta, fins i tot que estigui ben intencionada, és a dir, que la finalitat que es vulgui aconseguir sigui positiva. Però coacció sempre és negatiu. Cristian, que preguntava pels skins, no és que sigui grups sectaris, són grups de violència motivats en tot cas per fanatisme com a reacció a una societat molt dura que estem visquent, i és un fenomen el de la violència amb la joventut, bueno, que està molt estudiat, que caldria molt a parlar, però que és un fenomen autodestructiu i agressiu, jo crec que de molt risc per a la societat i que no s'està contemplant per la importància que té. Àngel de Figueres, que preguntava pel moviment agnòstic. Bueno, jo he llegit en la meva vida moltes tonteries, però mai com les escrites per Samael Aumbeor, que ha donat peu a tota una organització on hi ha moltes branques, perquè es van dividint, subdividint, es barallen entre ells. No és una secta, o no ha estat fins ara una secta perillosa o de risc, però cada vegada més està produint problemes i per tant la podríem posar dintre del sac de les sectes amb matisos, però sobretot amb una falta de criteris amb el que diu i de tonteries, però absolutament immenses. És una cosa sense cap seriositat. I, bueno, en Carles ja hem discutit una mica, sembla que ha estat molt, molt interessant. Només li voldria recordar que això, el que parlava de càncers curats i amb novenes, més igual com es cura un càncer, però que si em pot fer arribar una prova d'un càncer curat, sigui amb novena o sigui com sigui, doncs que li agrairé, perquè em sembla que és un punt important. Però em sembla que massa vegades, i abans ho deia també, de que es diuen molts casos d'un cunyat, d'una portera, de no sé què, però que mai s'arriben a concretar amb res.
Recordeu l'apartat de correus d'en Pepe Rodríguez si us voleu posar en contacte directament amb ell per correu a 23.251 de Barcelona, 23251-08080 de Barcelona. Pepe Rodríguez, moltes gràcies un cop més per haver vingut i fins aviat i sort.
Molt bé, bona nit.
I cuida't.
Sí, quin remei.
Serà per tots vosaltres fins al proper diumenge 15 de setembre, l'últim programa de l'Arxiu Secret. Parlarem dels governs ocults. Qui dona ordres als nostres governants? Parlaran André Malví i Eliseu Bayo. Salut.